L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia. La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia al Seprona la construcció il·legal d'una bassa del canal Xerta-Sénia dins del Parc Natural dels Ports. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar presenta el Pla de Mobilitat 2010 o un incendi crema el pub xic de Sant Carles de la Ràpita. Aquestes i d'altres són notícies que avui dijous, dia 15 d'abril, trobem a l'informatiu de Mutter. La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia al Seprona la construcció il·legal d'una bassa del canal Xerta-Sénia dins del Parc Natural dels Ports. La plataforma en defensa de l'Ebre denunciava davant el Seprona de la Guàrdia Civil de Tortosa la construcció il·legal d'una bassa de regulació del canal Xerta-Sénia dins dels límits del Parc Natural dels Ports, al terme del Far de Carles. L'entitat confia que Fiscalia investigui un projecte que considera sobredimensionat i facilita el trasbassament de l'Ebre al País Valencià. Adueixen que l'obra bassa no tenia el preceptiu estudi d'impacte ambiental per trobar-se en terrenys protegits i no va ser sotmès a exposició pública. Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, defensava la legalitat de l'obra. La plataforma en defensa de l'Ebre considera que el projecte del canal Sénia, a més d'estar sobredimensionat, no es correspon a l'excepció del canal i la captació amb el qual es vol regar. Presenta irregularitats en l'aspecte constructiu, segons subratllava el portaveu del moviment Manolo Tomàs.
Dins del projecte constructiu s'estan produint irregularitats. Hi ha una bassa, en concret, una bassa de regulació que no estava prevista en el pla inicial i que s'ha construït en el que seria Parc Natural dels Ports. El Parc Natural dels Ports és una zona d'interès comunitari, forma part de la xarxa 2000 i té unes normatives de protecció mediambiental que correspon a la Generalitat de Catalunya assegurar que es facin, no? que es produïsquen. No només això no s'ha fet, sinó que ens trobem en un cas molt singular, una obra que fa el Departament d'Agricultura, Generalitat de Catalunya, que en teoria té que defensar o té que emparar mediambientalment un altre organisme de la Generalitat de Catalunya, que és el Departament de Medi Ambient. No fan absolutament res, sinó que damunt emparen i nosaltres pensem que faciliten que aquesta obra tiri cap endavant. Això és una irregularitat i volem ficar el tema en coneixement de la Fiscalia per a que, si ella creu adequat, actue.
Tomàs també avançava que la denúncia podria arribar posteriorment a la Unió Europea, atès que la construcció de la bassa vulnera la normativa comunitària i el projecte de posada en regadiu del canal Xerta-Sénia està finançat en bona mesura amb fons europeus.
També avanço que aquesta denúncia que es presenta a nivell estatal espanyol tindrà una segona part a nivell europeu, perquè l'agravant és que si incomplissin normatives europees en el que seria en matèria de protecció, empleant diners europeus, que és de la manera que està pagat el canal Xerta-Sénia. L'objectiu de la plataforma no és ficar pals a les rodes a ningú, és aturar els trasbassaments de l'Ebre. I avui en dia els trasbassaments de l'Ebre són Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues. I no pararem per aturar aquestes dues infraestructures.
Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, assegurava a l'Agència Catalana de Notícies que el procés de construcció de la bassa ha seguit tots els processos administratius i ambientals preceptius. Tot i que la construcció estava prevista inicialment en un espai al límit del parc i havia rebut un informe negatiu de la direcció del Parc Natural, la Comissió de Seguiment de les Obres, de la qual forma part també Medi Ambient, va decidir estudiar la situació i traslladar-la uns metres endins per minimitzar el seu impacte visual i ambiental inicial davant la necessitat de construir talussos per salvar un important desnivell. Si no hagués estat a l'estudi d'impacte ambiental, no ho hauríem deixat fer. Però segons estava i d'acord amb Rexa i el Parc Natural, vam decidir modificar el projecte, explicava. Aquest emplaçament de la bassa cap a l'interior del perímetre del parc, apuntava Gimeno, va anar també acompanyat de mesures compensatòries per al propi Parc Natural, com la construcció d'abeuradors per a espècies animals de la zona, així com l'adequació de l'espai. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha presentat el Pla de Mobilitat 2010. Garantir l'aparcament, la fluïdesa de circulació i que el centre del municipi sigui cada dia més atractiu per a la gent del poble i per als turistes són els objectius que s'han marcat a l'Ajuntament de la Cala amb aquest nou Pla de Mobilitat, del que ens en dona més detalls Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio.
El consistori de l'Ametlla de Mar ha presentat el Pla de Mobilitat del 2010 per tal de solucionar la congestió a les vies de circulació del nucli urbà, els problemes amb l'aparcament, entre d'altres qüestions. I és que l'Ametlla de Mar ha registrat un augment considerable de població durant els darrers anys. Actualment, el municipi compta amb prop de 10.000 habitants, que a més es multipliquen per 3 durant els mesos d'estiu. Una població que es reparteix entre les urbanitzacions i el nucli urbà, però que diàriament es desplaça al centre del municipi, ja sigui per feina o oci. L'Ajuntament Calero ha elaborat aquest pla tenint en compte la posada en marxa de l'aparcament soterrat al nucli urbà de prop de 300 places que redibuixarà la circulació al municipi. Aquest aparcament al nucli urbà, que es posarà en marxa a finals de juny, és un dels projectes més ambiciosos del consistori de l'Ametlla de Mar. També es crearan aparcaments gratuïts dissuasoris a la perifèria del poble, a la zona esportiva, al Galetet i Entrevies, de prop de 700 places. Actuacions sobre la vialitat i la seva ordenació, com el manteniment i conversió de vies en un sol sentit de circulació, és el cas del carrer Valle Pijuan, carrer Llibertat o el carrer Jacint Verdaguer, i la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, són algunes de les accions que es duran a terme amb el pla. Ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Amb l'entrada, diríem, en funcionament de l'aparcament soterrat aquí davant de l'Ajuntament, baix del centre cívic, conjuntament els aparcaments que hi ha a fora de la població, que són gratuïts, el que farem és que a poc, i sobretot a partir d'aquest estiu, ja tindrem aquestes dues zones grans d'aparcaments, i el que volem, que serien els dos objectius importants de tot aquest pla de mobilitat, que fa pues, molt de temps que estem treballant un grapat de persones, serien, els dos objectius serien principalment, un, que la circulació del nostre poble fos cada vegada més fluida, i en segon lloc, el fet de que este poble tan bonic que tenim fos absolutament compatible, trobar l'equilibri entre els que anem amb vehicle i els que anem a peu.
El condicionament o creació d'espais públics per al gaudi, la conscienciació ciutadana i la creació d'eines de regulació de les actuacions proposades són algunes de les altres actuacions que es duran a terme amb la posada en marxa del Pla de Mobilitat 2010. L'objectiu, segons l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, és garantir la fluïdesa de la circulació dins del municipi, equilibrant a la vegada les diverses formes de desplaçament, és a dir, millorar la circulació dels vehicles, però també dels vianants a través de zones peatonals. Amb aquest pla, el consistori Calero també vol potenciar l'ús de mitjans alternatius de transport, com pot ser l'ús de la bicicleta, la utilització del calabús i del Trenet Nemon, que s'activa a l'estiu i que realitza diverses parades pel nucli urbà. El Pla de Mobilitat ara emprèn un procés de participació on s'explicarà els objectius del pla a la població alhora que s'escoltarà la veu dels ciutadans.
Gràcies, Olga. Continuem amb obres que s'estan portant a diversos municipis de les Terres de l'Ebre, entre aquest el d'Amposta, perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià segueix invertint en la millora del ferm dels diferents carrers de la ciutat. Només durant aquest mes d'abril s'han invertit 166.000 euros, tal com ens explica Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, l'Ajuntament ha invertit durant el mes d'abril més de 166.000 euros en la millora de l'asfalt de 18 carrers, places i rotondes de la ciutat. En concret, s'han asfaltat amb el calent un total de 15.887 metres quadrats de carrers amb un gruix adequat per garantir la seva durabilitat. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que aquest és un esforç necessari per continuar millorant la xarxa viària de la ciutat. Així ho explicava.
S'han alquitranat al voltant d'una superfície de 3 camps de futbol. És a dir, 15.887 metres quadrats equivaldrien a 3 camps de futbol. hi ha carrers que pràcticament s'han asfaltat tots, totalment de nou, com per exemple el carrer 2 de maig, que comporta 2.640 metres quadrats d'alquitranat, o també el carrer Góngora, amb una superfície total de 3.140 metres quadrats. En aquesta actuació pensem que s'ha millorat moltíssim el que fa referència a xarxa viària, tot i que som conscients que encara queda una actuació que es faria dins d'aquest any o a principis de l'any que ve, que és alquitranar alguns carrers del que diem xarxa bàsica de circulació. Però bé, jo pensem que aquests darrers anys s'ha fet un esforç considerable en la millora del quitranat dels carrers i aquesta actuació d'aquest any jo penso que és molt i molt evident.
De fet, en aquests 165.000 euros s'hauran d'afegir properament les obres de remodelació del carrer Miquel Granell, més conegut com el carrer Ample, des de l'avinguda de Santa Bàrbara fins a l'avinguda de la Ràpita. La intenció de l'Ajuntament, com deia l'alcalde de la ciutat, és continuar treballant per millorar el quitranat i les voreres de la xarxa viària de la ciutat.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha decidit trencar el seu silenci davant el retard acumulat de l'inici d'obres de la transformació de l'antic pont del tren en Via Verda, la continuació d'aquesta infraestructura i l'arranjament dels murs fluvials. Bel afirmava sentir-se frustrat davant els continus retards que el Ministeri de Medi Ambient anava afegint a l'obra quan fa un any i mig que es va presentar el projecte acabat. L'alcalde assegurava que fins ara ha estat prudent amb tot el que fa referència a aquest tema, però ja s'han passat de la ratlla. A hores d'ara només s'està pendent de que es doni l'ordre de licitació del projecte, que sembla que no seria abans de l'estiu. L'escoltem.
Bé, això havia de fer-se al setembre. Després del setembre era a final d'any. Si recordeu, a final d'any, en una visita de la subdelegada del govern, al desembre, se va comprometre que les obres començarien abans de Setmana Santa, però que en tot cas se licitarien el primer trimestre i en alguns, després vaig veure que algú va recollir, que abans del primer semestre estarien les obres començades. A hores d'ara no està ni el procés de licitació iniciat. Jo no dic que sigui imputable a la subdelegada, us ho dic així de clar. No hi conto que sigui un tema de la subdelegada. Al contrari, hem fet unes gestions directament al Ministeri. Ara se'ns diu que si tot va bé, junio-julio, la licitació, l'inici del procés de la licitació, i clar, aquí ja un té la sensació de que ens prenen el pèl.
Les obres de prolongació de la Via Verda del Baix Ebre suposen la transformació del pont del ferrocarril per a la circulació de vianants i bicicletes i la creació de dos accessos a banda i banda del pont, la continuació del vial verd pel passeig de Ribera fins al pont del Mil·lenari, així com la prolongació dels murs del riu i la construcció de baranes com les que hi ha a l'avinguda Felip Pedrell. La inversió és de 5.700.000 euros.
Et convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No t'ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'IES Les Planers de Santa Bàrbara acabarà el curs experimentant amb el projecte Educat U+U. El darrer trimestre del curs, els alumnes del centre planer utilitzaran indistintament llibres i ordinadors. En té més detalls Josep Roig.
Ja fa temps que les administracions aposten per apropar els beneficis de les tecnologies de la informació i de la comunicació a la ciutadania en diferents àmbits, i aquest és el marc en què es forma el projecte Educat U+U, promogut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que tres instituts de les Terres de l'Ebre ja han dut a terme aquest curs. La filosofia d'Educat U+U se sintetitza en el seu nom, un alumne, un ordinador. Els objectius: digitalitzar les aules facilitant l'adaptació dels alumnes i professors en l'ús de noves eines tecnològiques que han de millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge, d'avaluació i d'organització que es desenvolupen en els centres i en l'entorn. El director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara, Rafael Roig, explicava a la nostra emissora que el centre planer vol aprofitar el darrer trimestre d'aquest curs per experimentar aquesta nova metodologia abans d'integrar-se plenament en el projecte, que serà obligatori, per als alumnes de primer i segon d'ESO al curs 2010-2011. L'escoltem.
Estem a punt de començar el projecte Educat U+U, que consisteix en un ordinador per escriure i treballar en llibres digitals. Ho tenim aprovat de fa aproximadament 2 mesos i mig, i la idea nostra és poder començar en aquesta experiència l'últim trimestre. No depèn de nosaltres, depèn de Barcelona, que envien els diners i tot el material per a fer-se. L'any que ve serà obligatòriament per a primer i segon d'ESO, però nosaltres hem aprofitat ara per poder experimentar l'últim trimestre, i ja quan comencem al setembre sàpiguer una mica com funciona tot el mecanisme este del llibre digital. Evidentment que no llançarem els llibres enguany, no? Simplement, pues, si hi ha 4 hores de llengua, pues, mitja horeta a la setmana, una horeta, i puc experimentar en llibre digital i continuar, evidentment, amb el mateix que tenim ara. Però l'any que ve sí que primer i segon ja sigui tot digitalitzat, o la major part d'assignatures.
Mitjançant el projecte Educat U+U, el Departament d'Educació finançarà el 50% del cost dels ordinadors, que té un preu de 300 euros, fent-se càrrec de la resta de l'import els pares, que també tindran que pagar entre 7 i 8 euros per a fer front a la llicència necessària per poder accedir a l'editorial dels llibres virtuals als que es connectaran els estudiants.
Gràcies, Josep. Seguim a les aules i ara marxem a la Sénia, perquè el passat dimarts els alumnes de tercer d'ESO van participar de la celebració d'un ple extraordinari. El per què ens ho explica a continuació Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs sí, Tere, segueixo a les aules de l'institut, encara que ara a l'IES de la Sénia hi vaig a sortir immediatament de les aules per entrar a la sala de plens d'aquest municipi senyenc. I és que els alumnes d'aquest institut, el dimarts, dia 13 d'abril, van celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de la Sénia un ple extraordinari especial amb l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut de la Sénia sobre la igualtat entre homes i dones. L'activitat fou organitzada per la Regidoria de Polítiques de la Dona amb l'objectiu de treballar amb el jovent el tema de la democràcia i la igualtat. Una 60 d'alumnes van ocupar la sala de plens de l'Ajuntament senyenc i 18 d'aquests van ocupar els seients normalment reservats als membres del consistori per a donar a conèixer les seves propostes en matèria d'igualtat entre homes i dones. L'alumnat de l'institut, que va preparar aquest ple a través de l'assignatura d'Educació per la Ciutadania, havia escollit democràticament els i les seves representants al consistori. Així es van crear 3 grups polítics: el grup Sense Discriminació, el GDS, Som Iguals, el SI, i Tots per la Igualtat Ciutadana, el TIC. Cada grup va ser format per 6 regidors i regidores amb les seues i les seves corresponents portaveus. També es va escollir l'alcaldessa, la secretària i la interventora. Cada grup va formular les diferents propostes treballades a classe a través dels i les seves portaveus. Les propostes van anar encaminades a fomentar la formació entre les dones, educar els més petits en igualtat, formar els homes en activitats que tradicionalment han realitzat les dones, oferir espais per a les dones víctimes de la violència de gènere o promoure igualtat de sou per a homes i dones per la mateixa feina, així com celebrar un concurs on les parelles s'intercanvien els papers durant una setmana amb l'objectiu de fomentar la corresponsabilitat en les feines de la llar, entre d'altres. Totes les propostes van ser aprovades per unanimitat. Entre el públic, cal dir que també es comptava amb la presència de membres reals del consistori senyenc, que van prendre nota de totes les propostes dels alumnes de l'institut d'aquest municipi.
Els temes d'ensenyament continuen a l'informatiu de Mute, però des d'un altre vessant, ja que demà Deltebre acollirà la xerrada L'agricultura ecològica i el projecte Aula Camitaula. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
L'Associació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica del Montsià Baix Ebre presenta a Deltebre la campanya Aula, Camp i Taula en format de xerrada a fi de promoure l'agricultura ecològica. El projecte pretén estimular i acompanyar tècnicament la consolidació d'una xarxa de finques i pagesos dedicats a l'agricultura i la ramaderia ecològica, a banda d'incentivar la creació d'espais com horts a les escoles i l'introducció de l'alimentació ecològica als menjadors i també apropar el producte als consumidors. En aquesta línia han estrenat una oficina Amposta per oferir informació als pagesos que volen convertir els seus cultius al conreu ecològic certificat. Xavi Fontanet, de l'Agrupació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica del Montsià Baix Ebre.
I també explicarem l'entitat de l'Agrupació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica quins projectes fem, quines accions fem, com treballem amb els agricultors, i aprofitarem també per explicar el projecte este Aula Camí Taula que hem preparat en diferents entitats del Montsià del Baix Ebre, pues per promoure i per portar, diguem, tant en l'àmbit de les escoles com en el dels consumidors, com en el dels pagesos mateix, pues el nostre punt de vista de la producció ecològica i recursos que poguéssim aportar, tant d'informació com d'intercanvi, com coneixements. S'ha de ser a qualsevol persona interessada. Fantàstic si poden venir productors que fa temps que tenen una certa curiositat, però també, per exemple, pues, a famílies, a pares i mares, que tinguin cert interès, pues, diguem, perquè si es comenci a tocar aquest tema a les escoles dels seus fills. Qualsevol persona que d'una forma així pràctica i senzilla vulgui tenir quatre nocions de què va aquest tema, que cada vegada se'n parlarà més, i vulgui també aportar la seva opinió, el seu enfoc també.
Recordeu, demà divendres a les 8 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca Deltebre xerrada, l'agricultura ecològica i el projecte Aula, Camp i Taula a càrrec de l'Associació Defensa Vegetal de Producció Ecològica del Montsià Baix Ebre.
I en les acaballes del nostre temps de notícies també hem d'obrir l'agenda cultural prevista ja per aquest proper cap de setmana al municipi d'Alcanar. Domènec Ramal, quan vulguis.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui d'activitats d'agenda previstes i organitzades al nostre municipi per les properes hores, una activitat i una agenda atapeïda de convocatòries que comencem avui parlant d'aquest debat, d'aquesta taula rodona que la gent de la coordinadora Alcanar decidí ja han organitzat per demà divendres a partir de les 10 de la nit a Serveis Agraris. Un debat que comptarà amb la participació de representants de les diferents forces polítiques del nostre ajuntament i que serà moderat per Pep Carceller. El debat s'organitza en el marc de les activitats que la coordinadora Alcanar decidí ja ha anat presentant aquí al nostre municipi amb la mirada posada en aquestes votacions, en aquest referèndum Catalunya decidix previst per al diumenge 25 d'abril. Però aquesta no és l'única de les convocatòries previstes per demà divendres, ja que també la gent dels grups de formació de la parròquia d'Alcanar han organitzat per demà, a partir de les 8 i mitja de la tarda, hi ha a l'esplai una taula rodona per parlar sobre la crisi que actualment viu la nostra societat. La taula rodona portarà per nom La crisi té rostres i sota aquest lema hi participaran persones que la viuen des de diferents àmbits i que intentaran reflexionar sobre aquest tema que tant ens afecta a tots. Serà, recordeu, demà divendres a les 8 i mitja de la tarda al local de l'esplai. Passant ja a dissabte, hem de parlar de la projecció de la presentació d'aquesta pel·lícula, La batalla de la memòria, d'un autor de l'Ampolla, Màrius Pons, una pel·lícula que dissabte que ve a les 7 de la tarda es presentarà a la Casa O'Connor en un acte organitzat per la Regidoria de Cultura d'Alcanar com a conseqüència, podríem dir, de la celebració aquesta setmana del Dia de la República, ja que també per al dia següent, en diumenge, i en este cas a partir de les 10 i mitja del matí, des de la plaça de Sant Pere de les Cases arrencarà una visita guiada i comentada a les fortificacions de la Guerra Civil a la costa d'Alcanar. Als búnquers del nostre terme municipal, la visita serà presentada per Damià Grinyó i Jordi Ramos, historiadors que han estudiat aquesta matèria. A les 10:30 del matí està prevista, com dèiem, la sortida des de la plaça Sant Pere de les Cases. Es recomana de portar vehicle propi i també calçat còmode. Entre d'altres, es passarà pels dos búnquers de l'Estanyet, el búnquer del Barranc de Ferreria, es visitarà també el lloc on estava emplaçat el campament de la Martinenca i es visitarà, per últim, la bateria de costa de la Serra de la Tana. Cal dir que aquesta activitat compta amb la participació del Centre d'Estudis Locodolà de les Cases i la revista informativa d'Alcanar, Lo Rafal. Parlem també de teatre perquè el mateix dissabte, 17 d'abril, i en este cas a partir de les 10 de la nit, continuaran les representacions de les 20es jornades de teatre de primavera, que un any més aquí a Alcanar organitza el grup de teatre Gresol. L'obra que es podrà veure dissabte a la nit a l'auditori serà la que porta per títol El triomf de l'amor, una obra de Pierre Marivaux, una obra que serà representada per la companyia del Teatre Estable del Baix Camp.
L'informatiu de Mute.
Dissabte, 17 d'abril, i dins la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, tindrem la segona trobada gegantera de l'Aldea, amb les següents colles invitades, amb Tortosa, La Ràpita, Alcanar, Camarles i Ulldecona, que acompanyaran el nostre gegant Josep Ramon. Dissabte, 17 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, amb la plantada de gegants a la plaça de l'Ajuntament, i a partir de les 6 de la tarda, amb la Cercavila. Segona trobada gegantera de l'Aldea, a partir de les 6 de la tarda, amb la Cercavila més esperada. Dolçainers, gralles, gegants i molta festa. T'esperem. Dissabte, 17 d'abril, segona trobada gegantera de l'Aldea.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010 al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira al Casal de Joves de l'Aldea a les 10 de la nit. Amb la col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
La crònica de successos l'obrim amb la crema total d'un pub a Sant Carles de la Ràpita, i és que dues dotacions de bombers acudien a 2:15 de la matinada a l'avís d'un incendi en un local d'oci de Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. Els bombers informaven que a conseqüència del foc el pub Xic, ubicat al parc de Garbí d'aquest municipi, cremava totalment. Es tracta d'un local de planta baixa de 150 metres quadrats. De moment, les causes encara estan per determinar, tot i que no ha calgut evacuar ningú. El foc s'extingia totalment a partir de les 3 de la matinada, tot i que les dues dotacions encara s'hi quedaven una hora més per assegurar-se que no revifés.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que avui els núvols es presenten més esqueixats, més trencats i s'observen més clarianes, sobretot a l'interior del país, continuem parlant d'un cel variable. En conjunt, doncs, aquests núvols no acaben de dissipar-se. Això sí, les temperatures podran recuperar-se una mica més. Amb aquestes estones de sol, que en general poden predominar en molts sectors del país, les temperatures seran una mica més suaus, amb més valors que superin fàcilment els 15 graus i s'aproximin als 20. Temps encara primaveral, no acaba de fer net i, per tant, a la tarda les nuvolades tornaran a créixer amb força. Hi ha risc de nou de ruixats dispersos, preferentment cap a l'interior i en zones de muntanya. No gran cosa. Aquests fenòmens també es poden presentar cap al País Valencià. Per demà sembla que el temps es mantindrà semblant. Variabilitat, més clarianes que no pas núvols i algun ruixat de tarda cap a l'interior i en zones de muntanya. Però la nuvolositat podria tornar a augmentar a més a darreres hores i de cara a dissabte amb la proximitat d'un nou front molt desgastat que poc a poc pluja ens aportarà, potser alguns ruixats cap al sud del país i sobretot en el País Valencià. I sembla que sempre amb una tendència a que les temperatures, sobretot les diurnes, vagin pujant amb un ambient una mica més suau.
Amb el resum, Estere Giner. I si ho volen, demà, des de la seva municipal i a l'hora de sempre, hi tornem a ser presents.